cel tapat, vent de garbí i temperatures que pugen.
Bon dia, són les 8 del matí d'avui, dilluns 7 d'octubre de 2024. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I dit això, entrem en matèria, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Platja d'Aro per presumptes robatoris amb força. A més, hem de destacar que el Consorci de les Gavarres ha retirat els vestigis urbanístics del Puig Cargol, una zona que es troba entre Palamós i Calonge i Sant Antoni. I la Generalitat de Catalunya adquireix l'arxiu dels Collboni de Palamós i un col·leccionista privat compra l'àlbum amb la fotografia inèdita de la Sagrada Família que tenia aquesta família de Palamós. I, a més, a l'informatiu, avui parlarem amb el portaveu de Junts per Catalunya de Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrion, sobre la nova plataforma digital informativa que han impulsat els grups de l'oposició, lesveus.cat. I també parlarem amb Martí Seguer sobre tecnologia i oci. Però, a més, avui, com a excepcionalitat, escoltarem també un resum dels millors moments de la retransmissió de l'Oncotrail que es va celebrar aquest cap de setmana al Baix Empordà i farem un repàs als millors moments d'aquesta retransmissió que vam fer de manera conjunta Ràdio Palafrugell i també Ràdio Capital. Per tant, estigueu atents. Abans de fer tot això, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló aquí amb nosaltres. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També tenim en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim a la Laura Quiñonero.
Bon dia, com estem?
I saludem a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes a Platja d'Aro per presumptes robatoris amb força, Laura.
El primer, un noi de 18 anys, hauria trencat el vidre d'una porta per accedir a l'apartament, on els Mossos el van trobar amagat sota el llit la matinada del 30 de setembre. El segon, un home de 40 anys, hauria comès quatre robatoris en un mateix edifici entre el 18 i el 26 de setembre. Després dels esforços d'investigació i amb col·laboració ciutadana, els Mossos el van arrestar el 2 d'octubre. Els dos detinguts tenen antecedents i ja han passat a disposició judicial a Sant Feliu de Guíxols.
I tal com explicàvem, el Consorci de les Gavarres ha retirat els vestigis urbanístics del Puig Cargol, Carla.
Es tractava d'infraestructures que formaven part d'un projecte urbanístic inacabat, abandonat des de fa anys. El projecte de retirada es va posar en marxa arran de l'incendi de l'any 2014, que va afectar prop de 360 hectàrees i va permetre identificar les construccions abandonades.
I la Generalitat adquireix l'arxiu dels Collboni de Palamós i un col·leccionista privat ha comprat l'àlbum amb la fotografia inèdita de la Sagrada Família. Mariona.
La Generalitat ha adquirit l'arxiu dels Collboni, una emblemàtica família de pastissers de Palamós, que inclou fotografies familiars des de finals del segle XIX. A la mateixa subhasta, un col·leccionista privat ha comprat un àlbum amb una fotografia inèdita de la Sagrada Família, datada del 1892.
I Platja d'Aro i Camprodon s'agermanen per potenciar el turisme de proximitat sota la marca Mar i Muntanya.
Platja d'Aro i Palamós uneixen esforços sota la marca Mar i Muntanya per atraure el turisme de proximitat durant tot l'any. La col·laboració, impulsada amb el suport de la Diputació de Catalunya, es formalitzarà aquest diumenge a la Fira de la Galeta de Camprodon.
I I l'Oncotrail recapta prop de 400.000 euros per la lluita contra el càncer en l'edició d'enguany, Dani.
Palafrugell i els seus municipis veïns han tornat a ser l'epicentre de la solidaritat i de l'esport amb la celebració d'una nova edició de l'Oncotrail, una cursa emblemàtica organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'agrupació excursionista i del Club Atlètic de Palafrugell per recaptar fons per la lluita contra el càncer.
I el passat dimecres 2 d'octubre es va rescatar una llúdriga en un restaurant de Platja Aro, Laura.
Els fets van tenir lloc a la terrassa del restaurant M&B, localitzat al passeig marítim. Inicialment, hi van acudir dues agents de la unitat de medi ambient de la policia local. Es va requerir l'ajuda d'un altre agent i el naturalista Jaume Ramon. Finalment, es va alliberar la llúdriga, sana i salva, al Parc dels Estanys. Des de Ràdio Capital parlem amb dues de les persones que van participar en el rescat. En el futur, aquests incidents amb llúdrigues es faran cada cop més freqüents.
I tornem a Palafrugell perquè ha començat un nou cicle per dones sobre salut i benestar.
La programació començarà a l'octubre i fins a l'abril i l'objectiu és crear i gaudir espais d'intercanvi, creixement, autoconeixement i autocura. Les propostes inclouen tallers, xerrades i caminades amb servei de cangur disponible a través del programa Temps per Cures. Les identitats dissidents també hi poden assistir.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà impulsen una jornada de seguretat laboral viària pels seus professionals. Carla.
La metgessa i responsable del Servei de Prevenció del CIBE, Mari Cruz Rodríguez, reconeix que han impulsat aquesta jornada amb la voluntat de fomentar la prevenció dins l'entitat, ja que molts dels seus treballadors fan servir aquest tipus de vehicles per desplaçar-se arreu de la comarca.
I Sara Sònia rep una beca per investigar la detecció de malalties de transmissió sexual. Carme.
Sara Sònia, metgessa resident de l'Hospital de Palamós, iniciarà un estudi amb 140 dones d'entre 18 i 25 anys. Aquest estudi es durà a terme al Baix Empordà. L'objectiu és millorar el diagnòstic de la clamídia i el gonococ.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que aquest dilluns 7 d'octubre fa un any de l'atac de Hamas a Israel que va reactivar la guerra al Pròxim Orient. I és que una de les branques d'aquesta guerra són les desenes de crisis diplomàtiques que el país hebreu està encetant amb tots aquells països que condemnen els seus atacs. A les darreres hores, el govern de Netanyahu ha acusat Espanya d'haver-se convertit literalment en un paradís per semblar l'odi i incitar a la destrucció contra Israel. En un missatge a Twitter, la xarxa el Ministeri d'Exteriors critica que Espanya hagi acollit un acte de l'organització palestina Masar Badil i que hagi permès la celebració de manifestacions de suport al poble palestí. Veurem com evoluciona aquesta crisi diplomàtica de totes les que té encetades Israel. I els bombers van rescatar aquest dissabte un jove de 18 anys que havia caigut en un pou de 15 metres a Riudarenes, a la Selva. Segons expliquen en un comunicat, el noi va aguantar submergit en l'aigua i agafat un tub en què fins que un efectiu va baixar i li va col·locar un arnès per pujar-lo i finalment treure'l del pou. I commoció al món de l'esport perquè una triatleta de 41 anys ha mort aquest diumenge durant l'Ironman Calella Barcelona. Segons han confirmat els serveis d'emergències mèdiques, han tret la dona d'origen rus de l'aigua durant el tram de natació a prop de la platja de Calella. Efectius dels serveis d'emergències mèdiques han assistit a l'atleta de la sorra després de treure-la de l'aigua i han intentat reanimar-la, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els serveis sanitaris han certificat la defunció en el lloc dels fets per causes que encara s'estan investigant. Per tant, també lamentem aquesta mort que s'ha produït en una d'aquestes proves esportives de les moltes que se celebren al llarg del cap de setmana a Catalunya. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Com anem, Maria? Bon dilluns i molt bona setmana.
Anem molt bé, començant la setmana. Iniciem setmana amb forces núvols, però hi haurà alguna coseta més destacable?
L'arribada d'un front fred que ens creuarà durant la propera matinada ens deixarà un cel força tapat durant gran part del dia. Això sí, podríem tenir alguna clariana durant el migdia i primera hora de la tarda. Les temperatures pujaran un parell o 3 de graus respecte a ahir diumenge, valors propers als 25 o 26 graus de màxima. Vent fluix al matí i garbí moderat a la partir de la tarda, amb tràngol d'aquesta direcció a la mar, sobretot al sud del Cap de Begur. De cara a la nit i la matinada de dimarts, arribaran precipitacions per Ponent, força dèbils i irregulars, però amb possibilitat d'anar acompanyades de tempesta. La resta del dimarts seguirem amb un temps encara força inestable.
Doncs estarem pendents d'aquest temps inestable. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs de la previsió meteorològica. I el comentari d'aquest dilluns, 7 d'octubre, aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, ens el porta Carme Fenoll.
Tamariueja. Avui vull parlar-vos de les samarretes amb el hashtag tamariuejo. Les vaig veure per Instagram. Encara no les he comprat, però m'han fet molta gràcia. M'encanta com aquest hashtag s'ha convertit gairebé en un verb, el tamariuejar, un concepte que descriu perfectament l'experiència de viure tamariu. Tamariu és més que una destinació de vacances. És un sentiment, una actitud que, com diu la samarreta, ens lliga aquest racó del nostre cor. Sovint no ens sentim prou orgullosos dels nostres camins de ronda, d'aquelles passejades que ens regalen les millors vistes de la Mediterrània. A la tardor, quan el bullici estiuenc ha marxat, aquests camins es transformen en espais de pau amb l'olor dels pins i el so de les ones trencant a les roques. És el moment perfecte per tamariuejar, per tornar a connectar amb el que és nostre, per caminar a poc i redescobrir les platges que ens defineixen. Tamariu, a la tardor, és un tresor que hauríem de valorar i presumir-ne més sovint. Un tamariuejo que ens recorda que la bellesa d'aquest paisatge és nostra, tot l'any.
Doncs sí, un paisatge que és nostre durant tot l'any, per tant, l'hem de gaudir. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, us volem convidar amb nosaltres a recuperar alguns minuts clau de la retransmissió que vam fer de manera conjunta aquests dos mitjans durant aquest cap de setmana durant la prova de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres que va aconseguir recaptar uns 400.000 euros per destinar-los al benestar dels pacients i a la investigació contra el càncer. Per tant, us deixem amb aquests minuts daurats d'aquestes dues ràdios i esperem que en gaudiu igual que nosaltres vam fer aquest cap de setmana, que vam gaudir d'aquesta cursa aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell.
Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell unim forces per explicar-vos l'Oncotrail, el repte esportiu i solidari més gran de casa nostra.
Em fa la sensació que és un moment en el que la gent s'ajunta, es creen una gran comunitat de gent al voltant d'una capa.
No, portem ja mesos entrenant fort.
A veure, hem dit que hi havia d'Estocolm i d'Ultrec. A veure que aixequi la mà aquests senyors, a veure si el nostre entrevistador els pot trobar. I si no, escolteu-me, com cada any, allà dalt, a dalt de la Torre de Can Màrio, hi ha el fotògraf oficial de l'Oncotrail i us vol fer una foto a tothom.
Jo, la veritat, els envejo que facin 100 quilòmetres i ara els hi faci vergonya parlar per la ràdio.
I som un equip que durant tot l'any pugem un cop al mes cerveses als cims i així també és l'excusa per anar entrenant. Més cervesa artesana, la pugem al cim i així animem. I els diners recaudats van destinats a la nostra col·laboració per l'ONG.
Tots ens uneix la mateixa causa. Si no fos per aquesta causa, tots estaríem segurament a casa, dormint, d'excursió, però ben segur que no seríem aquí. Gràcies al vostre esforç podem fer moltes i moltes coses. Hi ha gent que des de l'hospital ens ha enviat fotos que tinguen a familiars al llit i això cada vegada ens ajuda a poder tirar més endavant. En aquí tinc el que serà el meu futur substitut, valent que no sé quan plegaré, ell m'ho diu que encara me queda dies, però jo li diu, molt bé, com es fa això? Jo li dic, és molt fàcil, hi ha una cosa que no te l'ensenyaré mai, i és saber controlar les emocions. Avui, el dia de l'Oncotrail, s'ha mort una bona amiga meva, i s'ha mort del càncer. La família la tinc aquí, la seva filla avui fa l'Oncotrail i ella va ser una de les persones que va participar a l'Oncotrail.
Les vostres passes fan miracles, la veritat és que sí, i per tant, molt contents.
2.700 persones a Can Màrio fent la onada per celebrar aquesta arrencada de l'Oncotrail.
Espectacular. 4, 3, 2, 1, ja!
Arrenca l'Oncotrail.
Comença l'Oncotrail a la plaça de Can Mari.
On realment la imatge és molt bonica, primer cop que vinc, i realment...
És una de les coses que sí que ens ha anat destacant en diverses ocasions des de la cursa és que hi ha participants de totes les edats i que, per tant, això també és un fet destacable.
És molt emocional el moment, l'estona abans i les cares de nervis, les cares d'il·lusió, i després, quan ja ha començat la cursa, jo estava gravant amb el mòbil i la gent em saludava amb il·lusió.
Ja us ho dic, veniu un rato a l'arribada, que sí,
de veritat
que disfrutareu, perquè quan veus arribar la gent que porten 100 quilòmetres a les cames, el cos, i els veus arribar amb aquella il·lusió a un cosero a l'arribada i la satisfacció.
Més, jo que sí, veure gent patint,
ja no és de si quedes més endavant o més enrere, sinó d'acabar aquest trail, és brutal, brutal.
Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell unim forces per explicar-vos l'Oncotrail, el repte esportiu i solidari més gran de casa nostra. 100 quilòmetres de cursa per camins de la Costa Brava i les Gavarres i 30 hores seguides d'esport i solidaritat.
Tu som uns bons senglars, aguantem el que ens posin per davant.
És un orgull poder participar com a voluntàries.
Poder fer una gran obra, ajudar en tot el que puguem i passar una bona diada tots junts plegats aquí.
Aquest objectiu benèfic, sobretot, és el que ens mou cada any a fer-ho i intentar millorar cada any, també, i juntar-nos amb l'equip.
Nosaltres diguem que corrinyem, és a dir, correm i caminem.
Som a la platja del Racó. Fa una temperatura esplèndida, uns 23 graus. A més, corre una mica de vent, que no sé d'on ve, perquè aquí ens agafa una mica de rebuf. Però si està molt bé.
És un repte solidari que ens agafem bé. En el nostre cas es tracta de fer comunitat, de fer moltes xefles també.
Un dels puntals més importants d'aquí de l'Oncotrail són els voluntaris.
Cada any ens hem involucrat amb l'Oncotrail i això ja és com una data que tenim marcada al calendari ja per venir.
Jo tinc la sort que tots els 11 anys, aquest any fa 11, he pogut venir tots.
Des d'un quart de dues o així que he arribat als Micalets, amb molta distància, hem de dir, del segon equip, que potser estem parlant entre 15 i 20 minuts.
Sempre fem un equip així amb noies molt fortes, que és molt xulo de poder córrer juntes, perquè moltes vegades ens veiem a curses, però no tenim l'oportunitat de córrer com a equip, i és una experiència molt guai.
Ja sabem que això aquí no es tracta de... No és una competició que guanyi qui arriba primer, sinó que guanya la lluita contra el càncer. És molt important no només córrer, sinó també la gent que dona suport.
I s'han fet 400.000 euros.
Molt bé, molt bones xifres, no?, per aquest any. Esperem que segueixin així.
Som d'un poble molt petit, de la Garrotxa, Maià de Montcal, i allà fem una calçotada al febrer i els calçots els plantem nosaltres. I res, amb la calçotada ens financiem tot l'Oncotrail.
300 equips, 100 quilòmetres de cursa per camins de la Costa Brava i les Gavarres, i 30 hores seguides d'esport i solidaritat.
I al final, cal no oblidar que aquesta és una cursa solidària, és per ajudar la Fundació Oncolliga, que és una fundació que facilita la vida a les persones que han patit càncer, que han patit o que pateixen càncer.
Jo vaig començar per un familiar meu, en Lluís, que va patir un càncer. De fet, encara el porta i el porta, el va trempejant, però ell està molt motivat i ens ha ensenyat a tots a tirar endavant.
La Cristina ha dit que si es fa un equip de Ràdio Capital a l'Oncotrail, s'hi apunta.
Que això ara és un no parar d'equips que arriben sense parar, Miquel.
Sí, a més, sorprenentment, ja, bé, suposo que és gent bregada, però estan arribant equips amb les persones que fan unes cares de tranquil·litat i de... Està bé, que no sembla que vinguin de fer 100 quilòmetres.
Una cosa que va començar siguent voluntaris. Eren pocs. Podem dir que no som un grup de voluntaris. Ja podem dir que som família. I això... O sigui, això fa posar la pell gallina. El que fem sí que es pot explicar, però viure-ho i el sentit que té per nosaltres, no hi ha calés en el món
que es pagui.
Va, tot el pilot, ens veniu cap aquí, home!
Mira, el soroll parla per si sol, perquè la imatge feia boig, Han entrat amb una... amb llums de colors, una família enorme, els més grans, els més petits. Aquest equip de birres braves.
300 equips, 100 quilòmetres de cursa per camins de la Costa Brava i les Gavarres, i 30 hores seguides d'esport i solidaritat. Aquest dissabte, l'Oncotrail també es viu a la ràdio.
Ostres, he passat per Pals i a la muntanya Carmany era plena de llums. A Vall-llobrega també ens diuen, ostres, es veuen els llums de les lots de tota la gent que va fent aquesta cursa. Fita històrica, Cristina Vilà creuant la meta de l'Oncotrail. I nosaltres, que a les 10 de la nit seguim des de Ràdio Palafrugell, des de Ràdio Capital, transmetent en directe aquesta edició de l'Oncotrail 2024.
Tenim una amic que està passant un càncer i hem dit que si el supera, a la que estigui recuperat, ho fem tots junts, ho fem per ell i per tots doncs, els que estan lluitant.
L'ambient és molt complicat d'explicar, és un ambient molt i molt maco, el qual jo, vine, la gent que ho està escoltant per la ràdio és molt maco, però si poguéssim vindre per aquí encara és molt més emotiu.
En aquest cas, de fer ràdio, de fer suma, amb Ràdio Palafrugell, amb Ràdio Capital i amb parts dels seus equips per fer, doncs allò, no? Que la suma de parts que multipliquen per fer un programa com aquest que ha durat més de 13 hores. I jo vull que et comprometis a dinamitzar un equip per l'Oncotrail de la ràdio.
Vale.
Per la...
300 equips, 100 quilòmetres de cursa per camins de la Costa Brava i les Gavarres i 30 hores seguides d'esport i solidaritat. Aquest dissabte, l'Oncotrail també es viu a la ràdio.
Doncs a nosaltres només ens queda donar-vos les gràcies per sentir-nos i també per escoltar-nos durant aquesta retransmissió que vam fer de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en aquesta Oncotrail d'enguany. Estarem pendents de l'any que ve i a més de si finalment es crea aquest grup conjunt de ràdios per poder-hi participar i aportar a més un altre granet de sorra en aquesta causa solidària. Per tant, mil gràcies i fins l'any que ve. I nosaltres seguim amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell perquè hem de parlar de que els grups de l'oposició que estan a Sant Feliu de Guíxols s'han unit per crear una nova plataforma d'informació local, lesveus.cat. Des de Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols, Esquerra Republicana, Guíxols des del carrer i més Cat, expliquen que no se'ls dona prou veu als mitjans de comunicació locals. I per parlar-ne una mica més, tenim el portaveu de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrión, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li quan va sorgir la idea o la necessitat de crear una plataforma d'aquest tipus a Sant Feliu, des dels grups de l'oposició?
Bé, bàsicament, després de les diferents vegades que vam intentar de poder participar en els mitjans de comunicació locals, que estan controlats 100% per l'actual equip de govern a Sant Feliu de Guíxols, que és un govern de tots per Sant Feliu de Socialistes, i que, bé, després de mesos, potser fins i tot algun any intentant que poguessin encaixar, no?, els diferents punts de vista, les diferents veus, no?, dels partits que també formem part de l'Ajuntament, que són els partits que has esmentat, que estem a oposició, som 9 regidors i el govern n'hi ha 12, per tant som una part representativa important de la ciutadania que va votar en el seu moment, i després d'intentar-ho diferents vegades i sempre tenir una negativa, fins i tot després d'anar al Consell de l'Audiovisual, al CAC, i bé, doncs que sí que es fessin algunes modificacions a la ràdio, però a la resta de canals informatius de l'Ajuntament, com xarxes i el butlletí, per exemple, en paper que reben, que l'Ajuntament envia cada mes a les cases, doncs, després de veure que no hi ha una possibilitat real per la negativa absoluta de l'Ajuntament, del govern concretament, doncs aquí és on ens posem mans a l'obra i decidim doncs fer aquesta acció, que creiem que és la que tindrà èxit, perquè hi ha una part de la ciutadania que realment veu en els mitjans de comunicació locals de Sant Feliu com només surt el govern i concretament l'alcalde contínuament a totes les fotos, tots els mitjans, tots els vídeos, llavors hi ha com una mena de sensació uniforme de que tan sols hi ha una sola persona que fa política a Sant Feliu, i això no és veritat, i per això hem decidit doncs, crear aquesta plataforma.
Mm-hmm. Perquè per aquells que encara no ho sàpiguen, hi ha aquesta pàgina de lesveus.cat, ja està en funcionament, però què hi podrem trobar en aquesta plataforma digital? Quins apartats hi trobem? I entenc no, que es pot diferenciar quines són les participacions que fa cada formació política, no?
Sí, sí, és una plataforma digital, és un portal digital, com si veiéssiu un portal d'un diari digital de notícies, que el que fa és agregar les diferents iniciatives i diferents notícies que publiquen cada un dels mitjans, cada un dels partits, a dir, els diferents mitjans digitals que puguin enviar les notes de premsa, doncs el que fem és agregar-les totes en un sol canal, en una sola direcció, perquè tota aquella ciutadania de Sant Feliu de Guíxols que vulgui saber més enllà del govern, com et deia, doncs que puguin trobar-ho tot en un sol lloc, i a més també aconseguirem fer d'una vegada per totes el que hem demanat moltes vegades que es faci pels mitjans públics i que no s'està fent, i que és un punt més d'informació sobre el contingut dels plens municipals. Farem un debat, una mena de xerrada post-ple amb tots els grups de l'oposició per bé, doncs obrir a la ciutadania el que passa a la sala de plens, i bé, amb el temps anirem afegint totes aquelles coses que creiem que haurien d'estar en els mitjans de difusió locals i que no hi són.
Perquè parlàvem no, d'aquesta difusió, no, del que es fa en els plens, perquè en principi els plens municipals de Sant Feliu no retransmeten, per exemple, per streaming com hi ha altres ajuntaments, mm-hmm. es retransmeten, crec que de moment, per la ràdio municipal, però el que proposaven vostès, a més, era fer aquest apartat audiovisual en aquesta plataforma i fer una mm-hmm. mena de postple. Com funcionarà aquesta dinàmica i si per al proper ple que hi hagi a Sant Feliu de Guíxols ja podrem veure aquest apartat, per exemple?
Sí, mira, això és dels punts que també et comentava abans, no? que vàrem intentar des de l'oposició des de la sala de plens es votés, que així es van emportar aquest punt, una moció per tal de poder retransmetre els plens de forma telemàtica, digital, no? De forma audiovisual, en vídeo, i fer una videoacta també de cada un dels plens, i el govern s'hi va oposar amb rodó, no? Que són aquelles coses que ens estranyen, com l'any 2024 hi ha un govern municipal que suposa que la seva ciutadania pugui rebre de primera mà el mòbil, com sabem que a dia d'avui doncs, tot funciona, no? Que és més immediat i hi ha més proximitat cap a la ciutadania, que és retransmetre els plens, que és allà on es decideixen les coses importants del poble, de la ciutat, i s'hi van negar amb rodó. No? Llavors, a partir d'aquí neix la iniciativa també d'afegir, i aprofitant en la plataforma de lesveus.cat, doncs afegir aquest postple. Sí, la veritat és que tenim preparat, doncs ja que sigui el primer postple, que sigui el d'aquest ple que ens arriba, que ja són plens importants des de final d'any, perquè, com sabeu, doncs hi ha el tractament de les ordenances fiscals i també els pressupostos. Sí, són plens rellevants que creiem que són plens on es tracten coses que deixen la ciutadania en primera magnitud, i aquí sí que intentarem doncs, que siguin els primers plens que retransmetrem a través de lesveus.cat.
Uh-huh. I parlaven també no, d'aquesta falta no, de representació dins de les xarxes socials, perquè recordem-ho que vull dir, un dels camins ara per arribar a difondre no, a informació de l'Ajuntament no, són aquestes xarxes socials. No ho sé si tenen la voluntat també, a part d'aquesta plataforma, crear xarxes socials específiques de lesveus.cat o seguiran, per exemple, sí. difonent cada informació a través de cada xarxa social de cada partit, perquè recordem-ho, són els quatre partits de l'oposició els que formen part de lesveus.cat.
Sí, sí, és tot un paquet que creiem a dia d'avui doncs, ha d'anar junt, tot el que és la retransmissió, per exemple, via YouTube, però també la retransmissió del que fem via Facebook, que són doncs, els mitjans on a dia d'avui la gran part de la ciutadania s'acaba informant per via mòbil, diguéssim, no? per la via digital. Sí, sí, ja acompanyant el que és estrictament la plataforma o la pàgina lesveus.cat, doncs hi ha tota la resta de perfils a les xarxes socials que ens ajuden. Però bàsicament creiem que a dia d'avui la ciutadania, per poder decidir, per poder després, quan arribi el moment de les eleccions, votar i decidir una de les opcions que es presenten, doncs cal que estiguin informades plenament i després que decideixin, eh? És a dir, no, el que no volem és tampoc condicionar, però sí que el que volem és informar. Creiem que Sant Feliu a dia d'avui el que està passant és que hi ha una falta d'informació plural que és greu i estem entrant en un bucle, no? És a dir, que si el que mana cada cop té més control dels mitjans de comunicació i del relat i de la informació, perquè ell automàticament elimina, perquè ho fa més a més volgudament, elimina qualsevol informació alternativa a la seva, vol dir que el govern contínuament es farà més gran i més gran fins a l'infinit, no? si ens entenem, perquè al final si l'opinió de la ciutadania acaba sent recollida per als mitjans de difusió locals i aquests mitjans de difusió locals estan controlats per el mateix que mana, doncs manarà infinitament, i de manera que moltes vegades ens exclama, no?, el fet de que hi ha molta gent que es pensa que ja s'han fet habitatges socials quan realment en els últims 9 anys no se n'ha fet cap, o fins i tot hi ha gent que pensa que el Thyssen ja està fet quan tan sols s'està intentant començar la reforma i ja veurem si s'acabarà fent. Darrerament, el darrer ple, per exemple, doncs es va tractar un tema rellevant, com és que hi ha un indici greu de la interventora municipal que diu que hi ha fraccionament de contractes de l'Ajuntament, i això a cap dels mitjans de comunicació local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha sortit, cap, i fins i tot se'ns veten algunes de les notes de premsa que nosaltres enviem. Esclar, doncs tot això, com podeu imaginar, el que fa és que crea un ecosistema que sempre acabarà guanyant el mateix, i nosaltres creiem, ja no tan sols perquè guanyi o no guanyi, sinó simplement pels drets que pugui tenir la ciutadania d'estar ben informada per després triar bé el dia de les eleccions.
Comentava també, no, d'aquests processos iniciats al Consell de l'Audiovisual de Catalunya en relació amb aquesta comunicació, amb la gestió, no, d'aquests mitjans de comunicació, però a més, no, hi ha el conveni dels mitjans dins el consistori, que porta temps sense renovar-se. Si no vull equivocar-me, però crec que és de l'any 2005 el darrer que tenim.
Sí.
Clar, no sé si, a part d'impulsar, no, aquesta plataforma d'informació digital, tenen pensat seguir actuant per intentar, no, que, per exemple, reformi aquest reglament i intentar fer aquesta gestió des de dins del consistori.
Sí, sí, exacte. Són paral·leles, eh? Són dues accions que es mouen al mateix temps. Una és, diríem, la d'emergència, de poder informar com ho estem fent a la ciutadania, també de les opcions de l'alternativa política de Sant Feliu de Guíxols, dels diferents colors, no? però hi ha una alternativa política que fins ara s'està silenciant. Doncs la primera, que és la de lesveus.cat, que és la d'emergència, de poder informar avui, ara, no?, de les coses que ja estan passant, però en paral·lel hem de seguir movent, evidentment, perquè els mitjans de comunicació locals esdevinguin, doncs, el que hem de ser, que és plurals i que acullin a la resta d'opinions, que no només la del govern o la de l'alcalde. De fet, això és el que ens uneix a aquests quatre partits que esmentaves al principi, que som Esquerra, Junts,
Guíxols
des del carrer i més. Doncs el que ens uneix en els quatre partits és la visió de la política plural més participativa, més oberta a la ciutadania. Per tant, si nosaltres, o quan nosaltres estiguem al govern, és evident que ho faríem diferent. I una de les coses que faríem és precisament que els que avui ens estan impedint que nosaltres participem als mitjans de comunicació, doncs ells sí que podran participar en els mitjans de comunicació, perquè, òbviament, farem les reformes necessàries perquè pugui ser així, i la gent, la ciutadania, els ganxons, les ganxones, escoltin totes les opinions, també fins i tot les que al propi govern li molesten, no? Que creiem és la forma d'avançar, de millorar. Bé, jo crec que això és el que ens uneix a aquests quatre partits, no? Junts, Esquerra, Guíxols des del carrer i més. Ens uneix la manera de fer política, que és totalment contrària al que estem veient a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs estarem pendents dels possibles canvis que hi pugui haver i també estarem pendents de la informació publicada a lesveus.cat perquè com a mitjans sempre ens interessa estar informats. Per tant, moltíssimes gràcies Toni Carrión, portaveu de Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols en aquest ple municipal. Per tant, gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Que vagi bé, adeu.
Adeu.
I quan passen 5 minuts de 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Platja d'Aro per presumptes robatoris amb força. Laura Quiñonero, què més en sabem?
El passat 2 d'octubre, els Mossos, amb la col·laboració de la policia local de Platja d'Aro, van arrestar un home de 40 anys per 4 robatoris amb força. S'haurien comès entre el 18 i el 26 de setembre. El presumpte autor hauria entrat a segones residències situades totes al mateix edifici. La investigació va començar just després del primer robatori i ha comptat amb col·laboració ciutadana. A més, la matinada del 30 de setembre, els Mossos van arrestar un noi de 18 anys, també a Platja d'Aro. L'acusat hauria trencat el vidre d'una porta per accedir a l'interior de l'apartament. Portava un passamuntanyes, guants i diverses eines, com ara alicates, tornavisos i una clau anglesa. Els Mossos se'l van trobar amagat sota el llit. Els dos detinguts ja han passat a disposició dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols.
I canviem de tema perquè el Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona ha completat la retirada d'estructures obsoletes a la zona de Puigcargol, una zona situada entre Palamós i Calonge i Sant Antoni, dins l'espai protegit del massís de les Gavarres. Es tractava d'infraestructures que formaven part d'un projecte urbanístic inacabat, abandonat des de fa anys. Carla, què més en sabem?
El projecte de retirada es va posar en marxa arran de l'incendi de l'any 2014 que va afectar prop de 360 hectàrees i va permetre identificar les construccions abandonades. L'actuació ha inclòs la retirada de pals de llum, dipòsits d'aigua, murs, paviments i altres elements urbanístics que afectaven negativament l'entorn natural. Els treballs s'han desenvolupat en dues fases, una primera per localitzar i geolocalitzar els elements i una segona per determinar la titularitat dels terrenys. En total s'han identificat 108 construccions en una àrea de 34 hectàrees amb un volum de runa de 330 metres cúbics. Aquest projecte ha tingut un cost aproximat de 32.000 euros i permetrà millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l'espai protegit del massís de les Gavarres.
I la Generalitat ha adquirit l'arxiu històric de la família Collboni de Palamós, que inclou fotografies i documents que daten de finals del segle XIX. En la mateixa subhasta, un col·leccionista privat ha comprat una fotografia inèdita de la Sagrada Família. Mariona.
La Generalitat ha adquirit l'arxiu històric de la família Collboni de Palamós, un fons que inclou fotografies i documents familiars que daten des del 1888 fins als anys 30. Aquest arxiu, comprat per 375 euros, recull imatges de casaments, bateig i altres moments que reflecteixen la vida de la burgesia catalana. També inclou cartes manuscrites que expliquen la fundació d'una fàbrica surera de Palamós a Lisboa. A la mateixa subhasta, un col·leccionista privat ha adquirit per 2.600 euros un àlbum amb 68 fotografies de la Barcelona del segle XIX. Entre elles hi destaca una imatge inèdita de la Sagrada Família del 1892, que podria ser la més antiga coneguda fins ara.
I Platja d'Aro i Camprodon s'uneixen per dinamitzar el turisme tot l'any amb la marca Mar i Muntanya, commemorant els 100 anys de l'arribada dels primers estiuejants a totes dues zones.
Platja d'Aro i Camprodon han decidit unir forces per potenciar el turisme de proximitat amb la nova marca conjunta Mar i Muntanya. Aquest engermament simbolitza els vincles entre el mar i la muntanya que uneixen les dues localitats, que fa 100 anys van començar a rebre els seus primers estiuejants. L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha destacat la importància de treure els visitants més enllà dels mesos d'estiu, oferint propostes culturals i socials a través de la participació activa de les entitats locals.
La idea és que les entitats siguin el motor, vale? Això es coordinarà des dels ajuntaments, però les entitats han de ser el motor, començant per les dues entitats de S'Agaró i Maristany, que són una mica les que començaran tota aquesta moguda, però seguint per tot el tema de... de les altres entitats.
Camprodon va veure néixer el turisme amb la construcció del primer xalet l'any 1923, mentre que a S'Agaró la primera casa d'estiueig es va construir un any després. La iniciativa es formalitzarà aquest diumenge amb la col·locació d'una pedra commemorativa a Camprodon, coincidint amb la celebració de la Fira de la Galeta. Aquesta col·laboració compta amb el suport de la Diputació de Girona i té com a objectiu de desestacionalitzar l'activitat turística, crear sinergies i activitats conjuntes durant tot l'any.
I tal com explicàvem al principi d'aquest informatiu, Palafrugell i els seus municipis veïns han tornat a ser l'epicentre de la solidaritat i l'esport amb la celebració d'una nova edició aquest cap de setmana de l'Oncotrail, una cursa emblemàtica organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'agrupació excursionista i el grup atlètic de Palafrugell per recaptar fons per la lluita contra el càncer. Aquesta edició ha batut novament rècords amb 307 equips inscrits i 2.705 participants que han sumat esforços per aconseguir un impressionant total de 390.768,57 euros recaptats. Dani, què més en sabem?
El director de la cursa, Lluís Comet, en feia un molt bon balanç en declaracions al programa especial de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital.
No hi ha hagut cap incident important, és a dir que, bé, de moment la cursa funciona molt bé. Sí, l'ambient és molt complicat d'explicar, és un ambient molt i molt maco, lo qual jo, en fi, no, la gent que ho està escoltant per la ràdio és molt maco, però si poguessin vindre per aquí encara és molt més emotiu.
Com ja és tradició, la cursa va arrencar a les 9 del matí des de la plaça de Can Màrio de Palafrugell amb tots els equips preparats per afrontar els 100 quilòmetres de recorregut dividits en 10 trams. Amb un esperit de superació, però sobretot solidari, els participants corren o caminen per la lleusa en equips de 8 persones, unides per l'objectiu d'assolir el repte. Els més ràpids van ser els corredors de l'equip, els Miquelets, amb el dorsal 272, que van poder acabar el recorregut en 9 hores i 14 minuts, després d'anar al capdavant de la classificació gairebé durant tota la cursa. En segona posició va arribar l'equip Keep Fighting Team, amb el dorsal 202, que va acabar el recorregut en 9 hores 33 minuts. Els equips van continuar arribant al llarg de la tarda, la nit i la matinada, amb les 2 de la tarda de diumenge com a hora límit. Per la futura alcaldessa, Laura Millán, és un orgull que Palafrugell sigui el centre neuràlgic d'un esdeveniment com aquest.
Jo penso que és un honor per Palafrugell ser pioners en fer aquest tipus d'esdeveniment, aquesta prova esportiva, que no és una competició, sinó que té aquest fons, aquest rerefons solidari. I, per tant, jo no ho miro tant amb valor de números de què ens costa, sinó que és un esforç que el fem de bon grat, que és de rebut fer-ho amb tota la gent que està col·laborant, que fa de voluntària, que no hi guanyen res i que estan durant tot un any preparant això amb molta il·lusió.
I com explicàvem, l'objectiu de l'Oncotrail va més enllà de l'esport, perquè cada quilòmetre recorregut contribueix a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i també de les seves famílies.
Amb aquesta edició, l'Oncotrail ha consolidat la seva trajectòria com un dels esdeveniments solidaris més importants de la província de Girona. El 70% dels diners recaptats es destinaran a cobrir necessitats dels hospitals gironins i a la investigació de la malaltia, i el 30% restant a finançar els serveis de la Fundació Oncolliga, que ofereix als malalts del càncer, com el suport psicològic, la fisioteràpia a domicili, el préstec de material, la llar residència o l'estètica oncològica, entre altres. Els últims equips van continuar arribant a la meta fins a ben entrada la matinada i van posar final a un cap de setmana intens que un cop més va demostrar i ha demostrat la força de la solidaritat i la capacitat de l'esport per canviar vides.
Doncs nosaltres ho celebrem i per tant estem molt contents també d'haver aportat un petit gra de sorra a aquesta jornada solidària que va tenir lloc aquest cap de setmana a Palafrugell i també a diverses poblacions de la comarca. I el passat dimecres 2 d'octubre la policia local de Platja d'Aro va rebre una trucada del tot inesperada perquè una llúdriga s'havia endinsat a un restaurant del passeig marítim de Platja d'Aro. Ràpidament dues agents de la unitat de medi ambient van acudir a l'escena. Laura, què més en sabem?
Inicialment, la llúdriga estava reblida a les escombraries, però quan els agents la van empaitar, es va amagar en unes jardineres. Es tractava d'una extracció complicada per la manca d'espai i la proximitat amb la xarxa de carreteres del nucli urbà de Platja d'Aro. Per aquesta raó, es va sol·licitar el suport d'un altre company de la policia local i d'en Jaume Ramot, de Natura Externa. Des de Ràdio Capital hem parlat amb una de les primeres agents a acudir a l'escena.
Era bastant complicat poder-la agafar per les plantes que hi havien i per el petit espai que teníem de moviment. Llavors, bueno, amb la meva companya vam estar avaluant la situació i vam dir, uf, si s'escapa d'aquí va al centre ens la mataran, els cotxes, no? I vam dir, mira, truquem a en Jaume d'Externa, truquem amb un company i entre tots assegurarem més la feina. I sí, sí, ells van venir, ens va costar bastant. Primer estava tranquil·la, es buscava, com va veure que el volíem agafar, estava superagressiva i, bueno, va repartir queixalades a tot i dret. I, bueno, es va costar el nostre, però, bueno, vam aconseguir rescatar-la, posar-la en el transportín que nosaltres sempre portem al patrulla i, bé, deixar-la anar al parc dels estanys.
La llúdriga té un aspecte molt simpàtic que ens pot semblar el d'un gat domèstic. Tanmateix, s'ha de recordar que es tracta d'un animal salvatge i és, de fet, un mamífer carnívor amb unes mandíbules molt potents. Durant el rescat, una de les agents va rebre queixalades a la mà i l'altra al peu. La unitat de Medi Ambient felicita l'actuació del restaurant M&B, que va fer el que cal en aquests casos. No empaitar ni espantar l'animal, assegurar la zona i trucar a les autoritats ràpidament.
La immediatesa per assegurar la vida d'aquest animal és el primer. Pensa que són espècies salvatges, que no interactuen amb els humans. Clar, és el que volen és fugir. I a vegades, amb el fugir, que fugen en pànic, doncs passa un cotxe, passa una moto i poden morir atropellats. Nosaltres som els que més a prop estem. La immediatesa és que la gent no els molesti, assegurin a l'espai i ens atruquin de seguida. A la policia local directament i a la central de comandament ja ens adreça a nosaltres en el punt on hi hagi el problema.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà han impulsat una jornada de seguretat laboral viària pels seus professionals, una iniciativa que es troba dins el projecte Empresa Saludable. Més d'una vintena de professionals han fet un curs per perfeccionar la tècnica de conducció en moto i promoure així una mobilitat segura i sostenible per als professionals de l'entitat. Carla, què més en sabem?
La metgessa i responsable del Servei de Prevenció del CIBE, Mari Cruz Rodríguez, reconeix que han impulsat aquesta jornada amb la voluntat de fomentar la prevenció dins de l'entitat, ja que molts dels seus treballadors fan servir aquest tipus de vehicles per desplaçar-se arreu de la comarca. Admet que aquesta és una de les iniciatives que es troba entre les propostes del projecte Empresa Saludable. De moment, en la seva primera edició d'aquestes jornades, hi han participat 22 professionals del CIBE que condueixen en moto. S'han organitzat grups reduïts de 4 persones per poder analitzar de manera concreta la seva conducció. L'educador viari del Servei Català de Trànsit, Jordi Iglesias, reconeix que amb aquest tipus de cursos es vol fomentar la conscienciació i la seguretat en empreses com el CIBE. Jordi Iglesias explica com funciona el recorregut que fan amb la moto.
És un recorregut que fem totalment pràctic. Utilitzem unes càmeres 360 última generació, en la qual estan enregistrant contínuament, i el monitor que fa és guiar el recorregut, els participants, perdó, durant un recorregut, i llavors amb un punt intermig normalment fem un canvi, ells se posen al davant, i quan arribem aquí al lloc descarreguem les imatges, les projectem conjuntament, revisem les errades que puguin tenir durant la conducció o puguin haver visualitzat durant la conducció els monitors, i llavors corregir-los, intentar que solventin tots aquests problemes que han tingut o puguin tenir.
I Sara Sònia ha estat guardonada amb una beca de 12.500 euros. Aquesta ajuda permetrà investigar en la capacitat diagnòstica de l'automostra vaginal cervical per detectar malalties de transmissió sexual. L'estudi, que està impulsat pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, es durà a terme a aquesta comarca. Carme, què més en sabem?
La metgessa realitzarà l'estudi en les àrees bàsiques de salut del Baix Empordà i a les consultes hospitalàries del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Palamós. Hi participaran 140 dones d'entre 18 i 25 anys. El principal objectiu és determinar si la mostra presa per la pròpia pacient té la mateixa fiabilitat que la mostra recollida per un professional mèdic. A llarg termini es pretén ampliar les eines disponibles per millorar la detecció precoç d'aquestes malalties en la població de risc. La beca ha estat concedida per l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona a través de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta. Aquesta recerca se suma a la producció científica del 2024 del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, que ha augmentat respecte a l'any 2023.
I al supermatí dels dilluns parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de les constel·lacions de nanosatèl·lits que reclamen la seva part del pastís de la connectivitat. Què ens en pots dir?
Doncs sí, mira, les constel·lacions de nanosatèl·lits són una revolució en el món de la connectivitat. Aquests petits satèl·lits, situats a òrbites baixes, entre els 200 i els 2.000 quilòmetres de la Terra, tenen un impacte molt important en molts sectors. Gràcies a la seva proximitat a la Terra, proporcionen connexions més ràpides i amb menor latència que els satèl·lits tradicionals situats en òrbites geoestacionàries, que es troben a molta alçada. Un dels exemples més clars és una empresa d'aquí a Catalunya que es diu Sateliot, i que aquesta companyia el que ha fet és desenvolupar la primera constel·lació de satèl·lits d'òrbita baixa amb estàndards de 5G, dissenyats per connectar dispositius de l'Internet de les coses, el que s'anomenen IoTs, utilitzats a gran escala pels operadors de telefonia mòbil. I aquest tipus de tecnologia és especialment útil, per exemple, en l'agricultura, on ja s'està utilitzant per sensoritzar camps de conreu i també per controlar de forma remota el reg, per exemple. També s'està utilitzant per la prevenció d'incendis o pel monitoratge del bestiar, cosa que ja s'ha implementat en alguns projectes pilots aquí a Catalunya.
Doncs bones notícies, i a més, crec que tenim el GiroRec, que és una cosa semblant fer
sí,
servir...
Funciona amb satèl·lits d'aquesta...
Vull dir, sí, sí. La meva concepció de tecnologia entenc que és una cosa semblant al que sí. tenen aquí als camps de pomes del
sí,
Baix Empordà.
Sí, funciona amb aquests satèl·lits, de fet, sí.
I no ho sé, vull dir, hi ha alguna... Què més ens pots explicar d'aquesta
sí,
tecnologia?
Doncs mira, per exemple, que la demanda de serveis de connectivitat basats en aquests nanosatèl·lits ha crescut molt en aquests darrers anys, i hi ha diverses empreses competint per oferir molt bones solucions. Un exemple també és el de la companyia alemana Rivada Space Networks, que planteja desplegar una constel·lació de 600 satèl·lits d'òrbita baixa a partir del 2025 per garantir una xarxa de connexions de baixa latència i d'alta seguretat per governs i empreses. Això demostra que el New Space, aquesta nova economia de l'espai, ha obert noves oportunitats, no només a grans empreses, sinó també per a start-ups.
Sí, perquè jo diria que aquí a Catalunya, vull dir, en tema d'empreses tecnològiques, tampoc se sent a parlar tant, i n'hi ha.
N'hi ha, sí.
Doncs bones notícies.
Sí.
I canviem de tema perquè tenim una evolució molt interessant en el camp de les telecomunicacions, i és que el Departament de Defensa dels Estats Units està treballant en un reactor nuclear transportable. Quin és l'objectiu d'aquest projecte? Perquè bueno, el tema nuclear, com
no, però,
el portem?
Ho lliga amb la tecnologia, eh?
Ah,
de fet,
vale.
Ja veuràs. El projecte Pele, així s'anomena, és una iniciativa del Departament de Defensa dels Estats Units per desenvolupar un reactor nuclear de quarta generació que sigui transportable i utilitzable en operacions militars. Aquesta tecnologia ofereix molts avantatges, és segura, compacta, modular i, sobretot, molt més eficient energèticament que els reactors nuclears tradicionals que hi ha ara mateix en marxa. Aquests reactors podrien operar de manera contínua durant almenys 3 anys sense necessitat de manteniment, una característica clau en operacions militars que requereixen un subministrament elèctric constant i fiable. A més, els reactors de quarta generació, com aquests del projecte Pele, tenen altres beneficis, com la reducció dels residus nuclears i un ús més eficient del combustible. Actualment, la construcció d'aquest prototip s'està fent a un laboratori de nacional d'Idaho, amb la previsió que les primeres proves es puguin fer el 2026. Això no només suposa un avanç tecnològic per les operacions militars, sinó també, com mostra altres països, que també estan invertint en tecnologies nuclears modernes per fer altres aplicacions.
Jo és que m'estic imaginant ara mateix la fàbrica nuclear i no ho tinc gaire clar. És que el que surt dels Estats Units no ho tinc gaire clar, i menys amb el nom de Pele, però... Ja veurem,
espera,
no?
Espera.
Ja veurem. Això de que m'esperi vol dir que tenim alguna cosa més d'Estats
sí.
Units, no?
No, de nuclear, no? Nuclear.
Ah, fantàstic, sí. Perquè, bueno, comentaves que tenim alguna cosa més de nuclear, i és que aquesta transformació tecnològica també ha arribat a les grans empreses com Google. Em sorprèn llegir això ara mateix.
I Microsoft també.
Ah, fantàstic.
Però, sí, és la tendència. L'energia nuclear és tendència i és cap on va la cosa, eh?
Sí?
Sí.
Jo pensaria que és energia eòlica o alguna energia més neta.
Doncs no.
Nuclear.
Nuclear, sí.
Molt bé.
Google també està considerant l'ús de reactors nuclears modulars per alimentar els seus centres de dades, especialment els que utilitzen per aplicacions d'intel·ligència artificial, precisament. Aquests centres de dades requereixen de grans quantitats d'energia i Google té com a objectiu assolir emissions netes de carboni en totes les seves operacions a partir del 2030. Això significa reduir al màxim les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle i per aconseguir-ho estan valorant fonts d'energia alternatives a la solar, i aquesta energia alternativa a la solar és la nuclear.
Vaja.
Sí.
Vaja.
Tot i que encara no tenim detalls concrets dels plans de Google amb aquesta tecnologia, el fet que grans empreses amb molt impacte com Google estiguin considerant l'energia nuclear demostra la seva necessitat de garantir subministraments estables i sostenibles en un moment en què la demanda d'energia per alimentar la intel·ligència artificial no para de créixer.
Sí, això últim, la veritat que també és un gran debat.
Sí, sí.
Vull dir...
Necessita energia per funcionar.
Sí, sí, no, evidentment. Això. Doncs veurem quina energia acaben aplicant i si la nuclear funciona per... a fer funcionar tot això.
A veure.
I ara parlem d'OpenAI, que ha tancat la ronda de capital risc més gran de la història. Què suposa això per la companyia?
Doncs mira, OpenAI, coneguda per ser la creadora de ChatGPT, ha anunciat que ha recaptat 6.600 milions de dòlars en una ronda de finançament, la més gran que s'ha fet fins ara en el sector. Això porta la valoració de la companyia a 157.000 milions de dòlars, una xifra impressionant.
Sí, que jo no la veurem ahir tota junta, no, però no passa res.
No la veurem, no la veurem. I Microsoft, Nvidia i SoftBank són alguns dels grans inversors que han participat en aquesta ronda. Aquesta injecció de capital arriba en un moment clau per OpenAI, que malgrat haver rebut 10.000 milions de dòlars de Microsoft l'any passat, va tancar l'últim exercici fiscal amb pèrdues de 5.000 milions. Els fons recollits es destinaran a incrementar la seva capacitat computacional i a continuar liderant la recerca en aquesta intel·ligència artificial. Aquest moviment també confirma la seva transformació cap a una empresa privada, allunyant-se del seu model d'entitat sense ànim de lucre amb la que van començar el ChatGPT.
Suposo que si volen investigar més i crear més aplicacions d'aquesta intel·ligència, doncs...
S'han de posar diners.
Sí, exacte. Sí. Sí. Si es vol innovar, hi ha d'haver capital.
Exacte.
Si no hi ha capital, malament.
Exacte. És així.
I Martí, abans d'acabar, tenim una notícia relacionada amb el Sol, que ens acaba d'enviar la seva erupció solar més potent de la dècada. Què ha passat exactament? Això, molt interessant, o sigui...
Té a veure amb la tecnologia, eh? Si no és que sigui ara jo físic o alguna cosa així.
No, parlem de tecnologia, sí. Jo sí, vull dir...
Exacte, sí. Doncs fa uns dies el Sol va produir una erupció solar de classe X9, la més potent des del 2017. Aquesta és la segona erupció de gran intensitat que té lloc en només 48 hores, cosa que indica que el Sol està en plena activitat. Aquests fenòmens formen part del cicle solar, que ara mateix està arribant al seu màxim, previst per aquest mes d'octubre. Aquestes erupcions poden provocar, aquí ve la cosa tecnològica, i que és que poden provocar apagades temporals de les comunicacions de ràdio, especialment en alta freqüència, i aquelles que funcionen a través de satèl·lits, les que estan, diguéssim, mirant cap al sol, diguéssim.
Vaja.
I sistemes com el GPS o coses que vagin amb satèl·lits que estan allà dalt, doncs hi ha el risc de que deixin de funcionar o que es malmetin directament.
Ui, això crec que em preocupa una mica, eh?
No, doncs és una de les causes. I tot i que no s'ha confirmat una tempesta solar, que és com se li anomena aquesta incidència, diguéssim, que acompanyi aquesta erupció, sí que existeix un risc que pugui generar-se aurores boreals o fluctuacions en els sistemes elèctrics, que també es veuen molt afectats per aquestes coses. El Sol està a punt de culminar el seu cicle 25 i això significa que podríem veure més erupcions potents en les properes setmanes. Després d'això, l'activitat del Sol començarà a disminuir progressivament fins d'aquí uns 11 anys que entri en un nou cicle i que vés a saber què passarà d'aquí uns anys. Però diguéssim que després d'aquest període que ve ara, vindrà una època de tranquil·litat,
de pausa.
De pausa, amb això.
De pausa i de descans. Sí. Doncs veurem què passa amb el Sol, perquè estic sorpresa de que afecti a tantes coses al final. GPS,
sí.
Per tant, potser sí, no sé, m'ha deixat impactada.
Veus?
No m'ho esperava.
Doncs mira, el Sol hi fa.
Sí, sí, oi tant. Sí, sí. Ho anirem seguint tot i estarem molt pendents de totes les novetats tecnològiques i d'oci que tinguem per les properes setmanes. I també estarem pendents de les que hem parlat avui. Per tant, moltes gràcies, Martí, i que passis bon dilluns.
Igualment, bona setmana.
Que vagi bé, adéu, adéu. Adéu.
Avui dimarts esperem un cel força tapat durant el matí i el vespre. A la tarda s'obriran clarianes que duraran ben poc. Ja entrada la nit esperem pluges, en general, febles. El vent fluix al matí i de garbí moderat des del migdia. Es remenarà el tràngol de garbí. La temperatura serà més alta.
I nosaltres ens acomiadem del supermatí aquí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos en aquestes tres ràdios. Com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi bé. Adéu, adéu.